todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Continuem, gràcies Carlos. 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Continuem amb el cor i la ment i els sentits posats en aquesta desgràcia, perquè no té cap altre nom que ha passat a Múrcia. Terrible. Estarem davant de tot això i hem sentit que la tarda doncs, es farà en directe des d'allà. Nosaltres també parlem d'altres temes, amb la ment posada també a Múrcia, en tot cas, i amb tot el que pot passar allà. Parlarem de seguida d'una de les qüestions que sembla que no acaben d'evolucionar del tot, però que tard o d'hora s'haurà de fer. Parlo de que la tecnologia arriba a molts dels sectors a l'hora d'estudiar, però no a tots. Em refereixo, per exemple, en aquest titular. Prop de 800 aspirants s'enfronten des d'ara fins al juliol a 4 proves eliminatòries per aconseguir una de les 100 places de notari que hi ha. Clar, això significa molt d'estudi, molt de memorització, molt de saber de lleis, molta història, però jo em pregunto, en aquest cas, quan arribem a aquest punt, parlo de notaries, parlo de jutges, parlo d'advocats, parlo... La tecnologia quin paper juga? Ho dic amb la ment posada en les cues que hi ha, amb els endarreriments que hi ha de judicis, amb la saturació que té el sistema judicial. La intel·ligència artificial, la tecnologia, fins a quin punt s'aplica per alleugerir tot això? Perquè suposo que davant de tots els milers i milers i milers i milers de dades que hi ha, que no dubteu que hi ha, i 1.100 de lleis que hi ha, i pares i actualitzacions, de debò la tecnologia i la intel·ligència artificial no pot ajudar aquesta gent, perquè ajudar aquestes persones és ajudar-nos a nosaltres, els que podem tenir un cas pendent. És una qüestió curiosa que la intel·ligència artificial, la tecnologia, sigui tan fàcil d'arribar a llocs que ràpidament els posen en la picota i d'altres que sembla, ostres, com els hi costa adaptar-se a les noves tecnologies. Costa, i a vegades costa molt, eh? Molt. Què tal? Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i us explico que el temps que tindrem aquests dies, dic aquests dies perquè el que explico ara jo ho vaig explicar divendres i probablement l'explicaré demà. Sol. Sol i sol a tot el territori. Sol. Vull dir, ja està. Fins aquí el temps, en tot cas. Si em pregunteu per les temperatures, possiblement pèl més baixes. Localment, igual moderadament més baixes. Però no penseu, estem parlant de 28 graus. Després de que ahir a Lleida, o abans d'ahir, vam assolir el rècord d'una temperatura elevada pel mes que toca, el mes d'octubre, doncs imagineu. Doncs això seria exactament unes temperatures lleugerament o localment moderadament més baixes, en tot cas. Les pluges ni estan ni se l'esperen. De cara a demà dimarts, demà dia 3 pel matí, 3:15 del mateix, estem parlant d'un predomini del sol amb un núvol baix, però poca cosa més, i les temperatures 3:15 de tal. Això és producte d'un anticicló enorme que està sobre d'Europa, no només ens afecta a nosaltres, sinó pràcticament a tot el continent, i que no deixa que arribin les esperades pluges, que ja aniria fent hora que el estiuet de Sant Miquel acabés i les pluges vinguessin. Anem a veure com tenim avui dilluns la xarxa viària catalana. Doncs preguntem i connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que la Nacional 340 es dona pas alternatiu a l'Arbós per obres i això provoca retencions en tots dos sentits al llarg d'uns 2 quilòmetres. I en la C25, a l'eix transversal, hi ha un carril tallat a Arbúcies en sentit Girona per un vehicle avariat i això l'entès la marxa en aquest tram. Per tant, demanem extrema la prudència. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Bon dia, Mireia. Moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És una frase quasi feta, però aquesta és real. Les suposicions a notari són d'extrema dificultat. Unes suposicions, habitualment, sempre són d'extrema dificultat. En aquest cas, parlem d'unes especialment d'extrema dificultat. Ja veieu que ens movem en aquest marge, no? Extrema dificultat. Són anys d'estudi per superar unes proves que, d'una manera lleugera, es poden qualificar de complicades. El passat 12 de setembre van començar les oposicions a la seu del Col·legi Notarial de Catalunya. Hi ha gairebé 800 aspirants, 61% són dones, el 39% són homes, per a 100 places. En concret, 776 aspirants del torn general hauran de competir per 90 places i 20 aspirants amb discapacitat tenen 10 places reservades. Va, una curiositat dels aspirants. Hi ha 21 parelles de germans i 3 de 3 germans. Ara, Sergi Tol, bon dia.
Molt bon dia, José Miguel.
Vaja, que tot quedarà en família, pràcticament.
Home, és molt complicat, eh? Suposo que has de tenir també un bon clima familiar.
Home, això no ho dubtis. Però quin és el procés de les suposicions en aquest cas?
Sí, jo m'he quedat una mica parat a l'hora d'estudiar-ho perquè tenia un desconeixement. Vostè, senyor Cruz, què pensaria? Que hi ha un examen o que hi ha més d'un examen?
Jo crec que hi ha més d'un examen. Però no, perquè no és l'única, especialitat d'oposicions que tenen més d'un examen. I sospito que hi haurà més d'un.
Sí, és un examen distribuït amb 4 etapes eliminatòries. 4. On cadascuna es deia aprovar amb nota per passar a la següent. Hores d'ara, com molt bé explicat, des del passat 12 de setembre i fins al final de novembre s'està realitzant aquesta primera prova al Col·legi Notarial de Catalunya. I quina és aquesta primera prova pels aspirants? Doncs una exposició oral d'una hora sobre 4 temes de 160 possibles. És a dir, hi ha un temari de 160, et toca 4 temes i tu has de fer aquesta exposició oral. 3 temes són de dret civil espanyol comú i foral i un tema de fiscal. Aleshores s'estan realitzant ja aquestes proves de dilluns a dijous per la tarda, on van 4 o 5 opositors a fer aquesta primera prova. Qui hagi superat ja aquesta primera prova, que és complicada, eh? Arriba la segona. La segona començarà el 4 de març i acabarà el mes de maig. I la segona prova és l'exposició durant una hora de 6 temes sobre 188 possibles.
Mare meva!
Val. Són temes de dret mercantil...
Mane? Quin vertigen!
Sí, sí, sí. 6 temes sobre 188, oral. Temes de dret mercantil, hipotecari, notarial i processal. Si ha superat la segona prova, va cap a la tercera. La tercera es farà el mes de juny. S'haurà de resoldre un cas pràctic conegut com un dictamen amb un termini màxim de 6 hores. I si ja ha superat amb nota la tercera prova, arriba ja l'última, la definitiva. La quarta, que es farà el mes de juliol del 2024, també durant 6 hores, amb un termini màxim, l'aspirant haurà de fer la redacció d'una escriptura, liquidació d'impostos, dipòsit de comptabilitat i matemàtiques financeres. Són les 4 proves que comencen ara al setembre i acaben al mes de juny per als 100 places de notari del Col·legi Notarial de Catalunya. Des del 2015, per cert, no es feien les oposicions aquí a Catalunya.
Bé, suposo que això, amb 4 exàmens d'aquesta exigència, suposo que són moltes, moltes, moltes hores d'estudi, quasi com dedicar-li la teva vida a tot això, no?
Sí, perdonin la frivolitat, però això no s'estudia la nit abans.
No, no, no. No.
Perdonin la frivolitat.
No com vostè i jo, que ho fèiem la nit abans, els estudis, no.
Exacte. Tenim aquí 160 temaris, eh? I anem aquí la nit abans, o ens estudiem 4, no? I a veure si ens toca aquests 4, no? Però, ho has de fer amb els 4. No, fora les frivolitats, són anys d'estudi, anys, eh? Estem parlant d'anys d'estudi, amb una rigorositat d'una feina. L'alçada és que ningú es pot riure. Què fas a la vida? Soc opositor, o a notaries, a registrador de la propietat, perquè és així. Has de fer unes 8 hores diàries, se recomanen, evidentment, amb entrenadors, amb tallers, també amb l'aspecte motivacional. Per això hi ha molts germans, no?, el que parlem abans, perquè també el clima familiar és molt important. Fins i tot també s'apunten oportunitats a un determinada classe econòmica, perquè en aquest moment del treball, doncs, anar a comprar al supermercat et pot fins i tot contaminar una mica el teu procés. Has d'estar molt lliure de tot i és gairebé una professió, perquè són duríssimes i, evidentment, si algú no les aprove o no arriba a la nota suficient, no pot caure mai en cap frustració, tot i que són moltes les hores dedicades.
Doncs mira, Sergi, tenim el telèfon precisament a una de les aspirants a una d'aquestes places perquè ens expliqui la seva experiència. Es diu Brenda Muro i és aspirant a notària. Brenda, buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Gracias.
Oye, poca broma, ¿no? Estamos hablando de cosas que no parecen fáciles. Primero, explícanos tu día a día mientras te preparas. ¿Cómo te preparas?
Bueno, para decirte cómo me preparo, hay dos momentos que creo que son muy distintos. Es cuando hay convocatoria y cuando no hay convocatoria. Porque yo, por ejemplo, llevo ya hacer 8 años que llevo preparando y sí que es verdad que no es lo mismo el ritmo que tienes he tenido a lo largo de estos 8 años, como los meses concretos desde que sale la convocatoria, ¿sabes? Cuando, yo que sé, 6 meses antes de que salga la fecha y durante todo el proceso de oposición, que dura casi que un año, bueno, un poco menos, 8 meses o así, pues bueno, estás a tope.
A ver, perdona, es que me has dado un dato ahí que me has dejado un poco frío. ¿8 años sí, preparándote? Pero, ¿te habrás presentado otras veces? ¿Es la primera vez que te presentas o son 8 años para presentarte ahora?
No, la convocatoria es cada 2 años.
De acuerdo.
Cada 2 años sale y tú te preparas. Pero vamos, yo creo que compañeros y tal que hayan pasado con menos de 4 o 5 años, muy poquitos. Que los hay, ¿eh? Los hay. Hay gente muy crack, que está muy preparada, que, bueno, que se enfrasca a tope con esto y que y que acaban de antes. Pero yo creo que la media, no sé ahora la última media dónde estará, pero yo creo que son 7 o 8 años, más o menos.
¿Y tú te habías presentado ya alguna vez?
Sí. En las anteriores, que fueron en Madrid, yo ya pasé el primero, pero me tumbaron en el segundo.
O sea, que ahora, digamos, vas con cierta experiencia de lo que te puedes encontrar, ¿no?
Ajá, sí, eso sí.
¿Cuántas horas dedicas a prepararte al día o a la semana?
Ahora mismo, 10.
¿10 horas al día?
Sí. Y 10 horas efectivas, quiero decirte. 10 horas, bueno, es que en realidad solo vives para esto. Tienes que acostar temprano porque te levantas a las 7 y ya tienes que ponerte a estudiar, tienes que comer pues ligero para que no te dé morriña y poder seguir estudiando. Es como que todo, te repito, ahora en convocatoria, así que es verdad que hace un año pues estaba un poco más relajada y a lo mejor en vez de 10, pues con 7 horitas y un poquito más relajada ya más o menos me cundía, pero bueno, ahora es que estás a todo lo que te da el cuerpo, literalmente.
Claro, pero eso es difícil, ¿no? ¿Cómo consigues aislarte emocionalmente? Porque claro, durante tanto tiempo hay cosas que pasan y inevitablemente puede afectarte de una manera y otra, ¿no?
Total, y de hecho siempre decimos que los que pasan esta posición o los que se la sacan en menos tiempo no es porque sean particularmente brillantes, que también, es porque tienen la capacidad de aislarse emocionalmente de todo el entorno y seguir estudiando a pesar de pues lo que pasa afuera, porque bueno, que es brutal. A nivel psicológico es muy heavy.
¿Por qué tan heavy? ¿A ti te ha pasado algo que has tenido que hacer para aislarte? ¿O cómo consigues aislarte emocionalmente?
Pues la verdad que no lo sé, no te sé contestar. Yo creo que al final te das cuenta de que es que esto te requiere tanta concentración que sencillamente deja de importarte lo demás. Yo me acuerdo que falleció mi padre, yo en convocatoria falleció mi padre. Y era como, bueno, pues o sigo o porque como le tenga que dedicar al duelo todas las horas que se necesita, no, es que no llego.
Ostras.
Entonces, bueno, te vas entendiendo que lo demás es secundario y que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Te puedes hacer una idea.
¿Algún tipo de apoyo hay que tener, no? Emocional.
No, hombre, claro, familiar, apoyo. Bueno, es que si no tienes apoyo familiar, o sea, no tienes medios.
Este sería, sería tu principal apoyo.
Sí, claro. Bueno, que, o sea, ten en cuenta que necesitas un sitio donde estudiar que sea medianamente tranquilo. No puedes ir a ninguna biblioteca pública o algo por el estilo, porque ¿qué biblioteca pública abre a las 7 de la mañana, sábado, domingo, festivos? Necesitamos cantar los temas, necesitamos exponerlo verbalmente. Necesitas estar hablando mientras estudias. ¿Qué sitio tienes tú para...?
Brenda, ¿y cómo lo llevas?
¿Cómo lo llevo? Bueno, esto no se puede llevar bien, quiero decir. Yo a lo mejor sí que siento que soy un poco histérica en este sentido, de que yo lo llevo todo bastante bien o no me siento segura. Tal vez un poquito a nivel excesivo en mi persona, pero yo creo que aunque lleves 20 años preparando, nos piden tantos temas, tantas leyes, un conocimiento tan extenso que tú la sensación de ir bien no la tienes nunca.
Pues, oye, Brenda, solo me queda desearte mucha suerte y que haya frutos en el esfuerzo, ¿eh? Oye, gracias por esta charla y por habernos explicado tu situación.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti. En el fons és una qüestió d'esforç, com pràcticament tota la vida, en funció... Qualsevol oposició ja és dura i forta en funció, i a més acostuma a haver-hi moltes places per un què. Bé, però jo sempre penso en la tecnologia en tot això, eh? Va, anem cap al Centre Mèdic Estètic Estarben, i allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
¿Cómo estás? Feliz lunes.
Bien, igualmente para todos.
Oye, yo te voy a trasladar una duda que tengo, y no de ahora, sino desde hace tiempo. La electroestimulación.
Sí.
¿Esto funciona o no funciona? ¿Hasta qué punto se puede aplicar? ¿Cuándo no se puede aplicar? Porque yo me lío con esto de la electroestimulación. Sí. Porque...
Vamos a ver, la electroestimulación, para que la gente lo entienda, es utilizar la corriente eléctrica, ¿vale? Aplicarla a nuestro cuerpo y poder trabajar a diferentes niveles. Es decir, uno de los niveles donde podemos trabajar es a nivel profundo, estimulando la musculatura, ¿vale?
Sí.
Entonces, ¿funciona la electroestimulación? Por supuesto que funciona, y esto lo saben bien los deportistas de élite, que muchas veces, pues cuando tienen lesiones, tienen que hacer recuperación, le hacen una estimulación muscular para que ese músculo, que ha estado, por así decirlo, inactivo, pues recupere el nivel que necesita un deportista de esa categoría, ¿no? Entonces, cualquier estímulo que se le dé al cuerpo funciona, lo que pasa es que tenemos que ser muy conscientes de qué estímulo vamos a dar, qué es lo que pretendemos conseguir y, bueno, cómo combinamos todo esto. Entonces, nosotros ahora lo que hemos hecho es añadir la electroestimulación a nuestros tratamientos de pérdida de peso, que nos está dando una grandísima ayuda. Fíjate que te digo ayuda, no digo que haya solucionado o que solucione completamente el problema. O sea,
ayuda, pero no soluciona.
Exacto, es una...
O sea, ayuda a solucionar, pero no en sí, pero por sí mismo no es la solución. Exacto.
Porque muchos oyentes de tu programa saben que yo recomiendo que se haga actividad física, no una actividad física intensa. Nosotros lo que recomendamos a nuestros pacientes es caminar una hora al día, ¿vale? Porque caminar una hora al día pone en marcha nuestro cuerpo, ¿no? Y había un anuncio que decía: quien mueve las piernas mueve el corazón. Pero ¿qué pasa? Que nos encontrábamos la realidad de muchísimas personas que me dicen: doctora, mire, yo lo intento por activa, por pasiva y por perifrástica, pero si yo no encuentro esa hora para caminar, ¿no? Es decir, que el ejercicio físico, o bien por pereza, o bien por falta de tiempo, o bien por otros motivos, ni tan siquiera día llegaba, ¿no? Y entonces eso hacía que el resultado del pérdida de peso pues se enlenteciera un poco. Entonces ahí es donde hemos añadido la electroestimulación, digamos, para ayudar a los que son un poquito más perezosos o tienen un poquito menos de tiempo, ¿no? Para que los resultados sigan siendo importantes y sean los que pueden tener otras personas que a lo mejor disponen de más tiempo, ¿no? Entonces en este sentido lo hemos añadido. Yo estoy contentísima con el resultado, Cruz, porque... Bueno, esas personas que inclusive ya que estaban en tratamiento, ¿no? Que hemos incorporado esta actividad y que la cosa iba lenta, dicen: jolín, pues voy notando que me está ayudando, ¿no? A que la pérdida de peso, el ritmo de la pérdida de peso sea más rápido, por así decirlo. Entonces, bueno, notificaros esta novedad que hemos incluido. Tenemos más novedades que iremos diciendo a lo largo de este último trimestre, porque... el Centro Médico Sarbene aumenta sus instalaciones, cambia de sitio a un sitio muy bonito para dar mucha más facilidad a todos nuestros pacientes. Lo iremos diciendo poco a poco. Entonces, esta es una de las novedades que incorporamos ya y que evidentemente seguiremos desarrollando cuando ya nos traslademos. Y bueno, animar a todas aquellas personas que lo ven difícil, lo ven complicado, dicen: no tengo tiempo. No, con nosotros estamos para quitar problemas a los pacientes y por eso nuestros resultados son tan importantes.
Pues ya lo sabéis, podéis concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón. Le podéis preguntar cualquier duda que tengáis, como yo acabo de hacer hoy, por ejemplo, en el siguiente teléfono, 93 414 3631. El teléfono es para concertar esa primera visita informativa gratuita presencial, no para preguntar, ¿eh? Para que no nos confundamos. 93-414-3631. En la web vais a encontrar la información, starbene.es. ¿Perdón?
No, perdona.
Ah, pensaba que me... Digo, ya he dicho algo que no tenía que decir. Y ya estoy.
Le estás diciendo todo tal como lo tienes que decir.
Digo, caray, ¿vale? Digo, ya está, ya he dicho algo. Bueno, pues la web está todo, starbene.es, y podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un besazo muy grande.
Enorme, y no dejes para mañana lo que puedas poner en marcha hoy.
Pues ahí lo tenéis, ahí está ese teléfono. Un abrazo, Carmen.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Va, de seguida parlarem del producte gourmet català, perquè dimecres celebra precisament el Mas Barroc, el celler Can Roca, la vuitena nit del gourmet, i ho celebra el clúster, o s'organitza el clúster Catalunya Food Retail. Com funciona? I sobretot, una pregunta que a mi se'm queda sempre clavadeta. Què és un producte gourmet? Quan un producte diem... Això és gourmet. Un moment. A veure, però això tindrà un què, no? De seguida en parlem de tot això. Aquí, Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera, a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa, infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre. Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con
lo que... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El COVID, por ejemplo, ha impedido a Pedro Sánchez ir a la cumbre del G20, a Oriol Junqueras a ir a la Diada, y esto quien más que menos conoce seguramente en el plano personal, a alguien que ha pasado el COVID en las últimas semanas. No hay tensión en los servicios de urgencias. El escudo que hemos levantado con las vacunas se ha demostrado, por lo tanto, eficaz.
Exactamente, exactamente. Menos mal que estaban las vacunas.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Sigo esclavo de sus pies.
Demà passat, dimecres 4 d'octubre, es celebra la 8a edició de la Nit del Gourmet Català que organitza el clúster Catalonia Food Retail. Enguany, aquesta cita doncs, tindrà lloc al Mas Marroc, celler de Can Roca. L'any passat va ser al Museu Marítim de Barcelona. Doncs parlem d'això i, sobretot, entre d'altres coses, primer, què es fan aquest tipus de celebracions de nits de gourmet català, en aquest cas, el producte de gourmet català, i, sobretot, després, quan un producte li podem dir què és gourmet? És una cosa que quan vas als súpers a comprar, o això és un foie gourmet, o és un formatge gourmet. Vale, sí, però què hi ha darrere de tot això? Parlem amb el vicepresident del clúster Catalonia Food Retail, el senyor Valeri Salgot. Valeri, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, com estem?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, la paraula gourmet a mi ja em sedueix, això per començar. Però què es pot trobar en una nit de gourmet? Ja, evidentment, productes gourmet i gent que entén d'això, no?
Sí, la nostra idea és fer una mostra dels productes que elaborem els membres dels clúster, que, com et pots imaginar, doncs, a Catalunya hi ha un ampli ventall de productes de diferents sectors, des de galetes, des de marmelades, des de begudes, cremes, embotits, formatges, torrons, etc. Això, doncs, intentem fer-ho sempre en algun lloc emblemàtic. En aquest cas, doncs, ho fem on es fan els esdeveniments d'un restaurant com el celler de Can Roca, que ha estat millor restaurant del món en diverses edicions.
Sí, sí.
I això és el que trobaries en un lloc com aquest.
A mi, si em pregunto, Valeri, per moltes persones que puguin estar escoltant-nos ara, quan un producte gourmet es pot dir que és gourmet? Què cal que sigui un producte perquè dir-li no, que això és un producte gourmet?
Mira, nosaltres hi ha una sèrie de característiques. Primera és la organolèptica i gastronòmica. El producte, quan tu te'l menges, ha de generar-te una sensació de plaer. Ha de ser un producte net, de gust, essencial amb el que representa, i moltes vegades, a més, genera algun tipus d'emoció. Els elaboradors diem que les empreses gourmet són moltes vegades empreses amb ànima, perquè són empreses generalment d'una mida molt humana, molt familiar, on hi ha una història darrere i on hi ha passió per l'elaboració dels productes. I aquesta passió de vegades genera aquestes emocions, que és el que pretenem.
Home, suposo que la tradició gastronòmica catalana, que és llarga i extensa, com explicaves al principi, ajuda molt a tot això, no? En quin nivell estaria ara mateix Catalunya?
Home, Catalunya, la veritat és que gràcies als seus ambaixadors dels últims anys doncs està formant part del top mundial amb el que es refereix a gastronomia, i evidentment la gastronomia es nodreix dels productes gourmet. Els productes gourmet han estat liderats a nivell comunicatiu per part des del Ferran Adrià a la família Roca, ara, en aquest moment, els dos xefs del Disfrutar han estat nomenats segon restaurant millor del món, l'Oriol i l'Eduard. Per tant, estem semifinals i final de Champions.
Sí, sí. Estem allà, no? Estem en el top.
Sí, sí. Un any no la guanyarem, un altre no la guanyarem, però estem entre els millors sempre.
Doncs, senyor Valeri Salgot, director general de Salgot i vicepresident del clúster, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable, i que vagi tot molt bé aquesta 8a nit gourmet.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, gràcies. Sí, de fet, hi ha una cosa que segurament la majoria podríeu estar d'acord amb mi. Si el problema... El problema, a l'hora de menjar gourmet, no és el tenir un mal gust. Crec que tots tenim un bon gust, bàsicament. El problema és el que costa. El problema no és fer-ho tot amb oli d'oliva verge de primera qualitat, el problema és el que costa, és el problema, vull dir, la butxaca. Com ho era? Marc Porto, com estàs?
Molt bon dia.
A tu t'agraden molt els productes gourmet o què?
M'agraden, però clar, és el que dius, és el que costa.
És que tenim el morro fi, nena, tenim el morro fi, reina. És el que hi ha, mira, en el fons és això, vull dir, que saber el que menges. Somos transeconómicos, somos ricos atrapados en el cuerpo de un pobre. De seguida parlarem de què? De campaners, en tot cas,
parlarem
una escola de campaners.
De campaners, sí, sí, una escola de campaners que ja ha terminat el seu curs, bueno, l'estrena ara a l'octubre, i les places ja estan exaurides. Tot un èxit.
Doncs seguida parlarem d'aquesta escola de campaners i parlarem de la segona oportunitat i tot això en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Bienvenido al Queen of the Estamos Jubilados y Tenemos Carrete para Rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con Vamos a Darlo Todo.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
En Lowi mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G, fibra y móvil con 5G por solo 34,95.
¿Y esa fibra y móvil dónde?
Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple, ¿eh?
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, que además ha cambiado. Y esa es la clave. Hablamos con Área Jurídica Global, que ya sabes que siempre que necesitáis ayuda, ellos te pueden asesorar perfectamente. Javier y Arianda López, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, a ver, ha cambiado la ley de la segunda oportunidad.
Ha cambiado, sí, señor.
Sí, desde finales de septiembre del año pasado se modificó la ley para mejor. Ahora es mucho más rápido y la motivación de la ley es salvar las máximas viviendas posibles. Antes se salvaban las viviendas, pero ahora es mucho más rápido y más cómodo y más fácil.
Claro, o sea, la clave es esa, ¿no? Porque si tú condonas tu deuda, necesitarás un sitio para vivir y para comer, digo yo, ¿no?
Claro, de hecho los jueces se han planteado, realmente si no hay vivienda, hay segunda oportunidad, no la hay en muchas ocasiones, porque entonces, como bien dices, ¿dónde vives? Y se están planteando, pues bueno, cada vez los jueces están más a favor del consumidor, que es lo que dice Europa y lo que marca Europa y lo que tiene que ser. Y el principal cambio es cambiar de juzgado. Los juzgados se dividen por materias y ahora vamos por el mercantil, que es muchísimo más rápido.
Claro, la vivienda se salva. Un señor que no pueda, como sabéis, ¿no? Ley de segunda oportunidad. Todas aquellas deudas que no puedas pagar se cancelan. Y si tienes una vivienda que esté hipotecada, salvas la vivienda, pero tiene que estar hipotecada. Por eso todas las personas que no lleguen a final de mes, que ahora les ha subido la hipoteca con el Euribor, que tienen muchas deudas, tienen que ponerse en manos de profesionales porque hay una ley, y ahora todavía es mucho más rápida, que cancela el 100% de deudas que no puedas pagar.
De acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona esta ley ya que estábamos puestos? ¿Cómo
bueno,
va?
Pues son distintos pasos. Ajá. El primero, llamar a Área Jurídica Global para saber si cumples o no los requisitos, porque cualquiera se puede acoger si los cumple, obviamente. ¿Cuáles son? Pues que tenga un mínimo de dos acreedores, es decir, que no solo le deba a una persona, sino que le deba a varias.
O a un banco.
que la deuda sea inferior a 5 millones de euros, por lo tanto la mayoría de personas que nos estarán oyendo están en esta situación.
Si ya tienes una deuda de 5 millones de euros, estamos hablando ya de algo bastante más serio.
Que también hay soluciones, si alguien nos ayuda, o sea, nos escucha, necesita nuestra ayuda, podemos ayudar.
O sea, de todas las personas que van con este tipo de problemas, área jurídica global, ¿cuántos pueden cumplir todos estos requisitos y cuántos se solucionan?
95% de personas que vienen deben menos de 5 millones, no tienen antecedentes penales, si tienen hipoteca la tienen, si tienen vivienda la tienen hipotecada.
Y el otro 5% les ofrecemos otras soluciones. Al final no somos un despacho de ley de segunda oportunidad, somos un despacho de abogados y hacemos ley de segunda oportunidad. Se nos conoce por eso porque fuimos el primer despacho en España en hacerlo. Y claro, se nos ha quedado ya
este
renombre.
Pero damos soluciones globales como abogados globales que somos. De hecho, el nombre lo dice claro. Área jurídica
global. Ahí está. Pues ya lo sabéis, si tenéis problemas y necesitáis esa ley de segunda oportunidad, si las deudas os agobian, pues hablad con Área Jurídica Global. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, y también en el siguiente teléfono gratuito, 900-730906. 900-730906 es el teléfono de Área Jurídica Global. Arianda, Javier, muchísimas gracias.
A vosotros hay que informar a todo el mundo que quien tiene deudas hay una salida. Las deudas también se cancelan por ley.
Y no todos los medios de comunicación nos dejan hablar de esto, así que muchísimas gracias a COPE.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Atenció a això, perquè és insòlit. És una qüestió que us deixaré una mica frapats, eh? Ha nascut a la vall d'en Bas, a la Garrotxa, una escola de campaners pionera a Catalunya. Sí, una escola de campaners. Pensareu, i això? Pues sí. El primer curs començarà aquest mateix mes d'octubre i s'allargarà fins al juny amb un objectiu, recuperar els tocs tradicionals i preservar aquest patrimoni immaterial. Mar, explica'ns el què de l'escola, sisplau.
Doncs nosaltres hem parlat amb l'alma mater d'aquesta nova escola, el campaner garrotxí Xavier Pallàs, que diu que vol contribuir a avançar perquè cada campanar de Catalunya pugui tenir el seu propi campaner. I diu que vol formar una nova generació de campaners a través d'una nova metodologia que serà combinant sessions teòriques amb classes més pràctiques, i on serà? A Sant Romà de Joanetes.
I l'idea és que l'ofici de campaners, doncs, amb el temps ha anat desapareguent, primer perquè les campanes, doncs, han anat perdent el seu paper primordial que tenien abans per comunicar informació i perquè, doncs, els tots litúrgics. I, per altra, l'electrificació dels campanars també, doncs, ha anat uniformitzant els tocs, perdent, doncs, aquesta riquesa musical i etnològica que tenia, no? I el que intentem és que no es perdi tot aquest patrimoni, que, de fet, l'any passat va ser declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per l'UNESCO.
I és que antigament el so de les campanes era omnipresent i constituïa un dels elements més importants del paisatge sonor dels pobles. Però va ser amb l'arribada dels nous mitjans de comunicació i també amb l'electricitat quan es va relegar aquests tocs a un paper secundari, i a poc a poc, doncs, els campaners van anar desapareixent. D'aquí que l'any 2020 per fi sorgís la idea de crear aquesta escola.
Em vaig adonar, doncs, que un campanar, doncs, que té campaners en actiu, doncs, és un campanar ben conservat, i en canvi, on havia desaparegut el campaner, doncs, realment s'estaven degradant molt ràpidament, doncs, tots els mecanismes, doncs, per fer-la sonar, i fins i tot hi havia perill, doncs, que alguna campana es trenqués, no?
A més, a Sant Romà de Joanetes hem de dir que també és on hi va haver l'últim campaner de la Garrotxa, el Llorenç Llongarriu, en honor del qual l'escola portarà el seu nom. Tot plegat, doncs, hem de parlar de que és un curs que començarà, com dèiem, aquest octubre, amb 12 places que, per cert, ja estan exaurides i que ara, doncs, tenen ja la visió posada en oferir d'ara en endavant noves possibilitats d'ampliar aquesta oferta formativa. Veurem amb quin curs ens sorprenen més endavant.
Home, és que és força, crida força l'atenció, perquè és cert, la pregunta serà la sortida professional que tindrà això, si realment tindrà una sortida per cada campanar de Catalunya, o campanar que vulgui tenir un campaner. Clar, en aquest cas, no?
Exacte, que cada campanar de Catalunya tingui, doncs, la seva persona encarregada de donar-li veu, no?, i de donar-li aquesta ànima al poble.
Doncs mira, és una bona manera de recuperar les tradicions i aquest patrimoni immaterial que a vegades se'ns oblida, aquests tocs de campana. Que jo ara mateix ja tinc una edat, eh? Em costaria, però hauríem de parlar ja possiblement de la meva mare o la meva, fins i tot la meva àvia, que coneguessin aquest tipus de tocs de campana. Això, possiblement...
Se'ns ha oblidat.
Tu la sabries reconèixer?
No massa, sigui, és veritat que algun poble l'he sentit, però molt poc.
Però sabries exactament en funció del toc de campana què significa?
No, això no.
Estàs sola, Mar.
S'hauria d'aprendre.
Mar Puerto, escolta, moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs interessantíssim i curiosíssim aquesta escola que ens portava la Mar Puerto aquí darrere. Recordeu que totes les xerrades que hem fet al programa les podeu tornar a sentir i recuperar al web de la casa, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues. Continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia, Cope, amb Pilar García Muñiz, i després començarem parlant, atenció, un dels comerços històrics condemnats. En parlarem a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.